Hola a tothom, molt bona nit i benvinguts i benvingudes d'una setmana més a Emprenedors i Educació. Soc l'Alba Esteve i estic molt contenta de ser aquí un dilluns més amb tots vosaltres. Durant aquest penúltim programa seguirem amb la mateixa línia que els anteriors, engegant amb els alumnes de secundària, parlant també amb emprenedors, avui està amb tots nosaltres en Ramon Novell de Cafès Novell, i finalment acabant amb una recomanació. Així que engeguem amb emprenedors i educació amb aquestes respostes d'alguns alumnes de batxillerat de Vilafranca del Penedès. Què és el primer que et passa pel cap quan et diuen la paraula emprenedoria?
Doncs un crèdit que fèiem quan anàvem a tercer d'ESO, crec. Sí, tercer d'ESO, que es deia així, emprenedoria, i és on bueno, ens ensenyaven a fer diferents dinàmiques amb els valors dels emprenedors i va aprendre tot una mica d'aquest món de l'emprenedoria.
Et consideres una persona emprenedora i, si és que sí, per què?
Jo crec que sí que sóc una persona emprenedora, però que no he pogut, o sigui, ara mateix no tinc els recursos o el temps necessari per poder explotar aquesta, no, aquesta qualitat d'emprenedora, perquè sempre he tingut molts projectes en ment, sempre he pensat que en un futur faré això, en un futur m'agradaria, vull dir, que no és per falta de motivació, però ara mateix no sóc emprenedora activa, perquè no tinc les eines o no puc fer-ho o no tinc temps. Però
per dur a terme aquests projectes.
Exacte.
No?
Molt bé.
Creus que ser emprenedor significa només tenir una empresa?
Home, jo crec que emprenedor no comporta obligatòriament haver el fet de crear una empresa on hagis de guanyar diners. Hi ha moltes altres activitats que la majoria potser no tenen ni guanys beneficis ni res de tot això i que també es poden considerar activitats emprenedores. Ostres, ara mateix no sé cap exemple, però és, o sigui, no, jo crec que no comporta explícitament fer una empresa. Hi ha moltes altres opcions.
Creus que l'educació dins l'aula, és a dir, l'educació formal, ajuda a que els alumnes de secundària, en aquest cas, siguem persones emprenedores i tinguem aquest esperit com per tirar endavant projectes?
De vegades depèn de l'assignatura també. Són com més emprenedors, per exemple, a economia, com que hi ha una part de la puntuació que te l'has de guanyar tu com a alumne i tens que tirar endavant amb la teva iniciativa i fer com les activitats que es proposa, que no són gens seguides per la professora o professor, però que les has de fer tu individualment, de si et te la demanen o no. O sigui, és opcional. Però de vegades els alumnes tampoc estan predispostos a seguir endavant aquestes iniciatives. Llavors, no sé si s'ha fet suficientment treball com perquè els nens i les nenes que arriben a secundària siguin emprenedors per fer aquestes tasques individualment. Perquè de vegades sembla que si no hi ha algú darrere dient fes això, fes l'altre, no es fa res.
Amb les mans més buides, però amb la bona sort. Vinc caminant des... Molt bé, doncs després d'haver sentit aquests estudiants de secundària i escoltant Sona del grup Doctor Prats, tinc el gran plaer de presentar-vos al Ramon Novell. Bona nit, Ramon.
Bona nit.
El Ramon és el director de la gran empresa vilafranquina Cafès Novell i personalment he de dir que estic molt, molt contenta de poder compartir una estoneta d'aquest cinquè programa d'emprenedors i educació. I bé, tot començant, Ramon, ens podries explicar una mica com va iniciar-se Cafès Novell?
Sí, Cafès Novell va començar el meu pare, juntament amb el meu avi, a l'any 58. Ells eren pastissers d'ofici, tenien la pastisseria al carrer de la Cort, que la gent gran segur que la recorda, i d'allà pues, el meu pare hi va haver un dia que li va semblar que allò se li quedava petit, entre cometes, i va començar a voler fer altres coses. Va provar dues o tres coses i després va anar al cafè, va començar doncs, a vendre cafè a la botiga, després a la primera cafeteria, al primer bar del costat, i d'aquí va néixer. Estem parlant de...
És a dir, va començar com en una petita botiga d'aquí a Vilafranca.
Exactament,
no?
Sí.
I És a dir, després d'aquesta empresa familiar, tu ja et vas posar a treballar directament allà o vas estudiar i després...
Bueno, clar, de petit sempre has viscut l'empresa, perquè de casa no es parlava d'altra cosa que ja fos de la pastisseria o del cafè. Cada vegada més del cafè. Jo vaig estudiar, mentre estudiava ja començava a anar a la fàbrica antiga, que no és la primera de totes, era la segona, que estava allà al carrer Oviedo. I jo quan vaig acabar la carrera, l'any 89, em sembla que va ser, doncs ja vaig incorporar-me al 100% a l'empresa. Va coincidir que l'any a sobre ens vam canviar l'ubicació cap al 90 i vam anar allà al polígon on encara estem ara. I bueno, doncs des de llavors fins ara. Primer estava jo, després va entrar el meu germà quan va acabar ell d'estudiar. I després la meva germana, que viu a Barcelona, però ella primer va treballar en altres llocs i després també es va acabar incorporant.
Per tant, ara treballeu els tres, sí, actualment a l'empresa.
Exactament.
Molt bé. I tu què creus que és el que ha fet que Cafès Novell passés de ser aquesta petita botiga de Vilafranca a que fos l'empresa que és ara, que arribés a tenir èxit, realment?
Bueno, aquesta és una pregunta complicada. Jo crec que són molts factors, però n'hi ha un que és, jo penso, el fonamental. I és que en aquest temps hem tingut la sort de trobar i de poder comptar amb una gent al costat que són autèntics cracs. I la gent que treballen i que fa anys que estan treballant són els que entre tots hem aportat les idees per anar creixent. Amb esforç, treballant molt i doncs, de vegades tenint una mica de sort amb algunes coses, d'altres vegades buscant-la. Però bàsicament l'èxit i el fracàs sempre és per la gent que hi ha darrere. I en aquest sentit tenim un equip que, hòstia, que aquesta crec que és la gran sort de la nostra empresa.
Perquè quanta gent més o menys compteu amb la vostra empresa actualment?
Bueno, ara som tot el grup, perquè ara ja tenim empresa de vending, tot el grup som més de 200.
Més de 200.
Sí.
Per tot el món, m'imagino, també, o no?
Sí, per tot el món sí,
perquè
entenent el món...
Bueno, pels diferents països, perquè en quins països està present Cafès Novell?
Nosaltres el que vam... O sigui, si som, entre cometes, tanta gent, és perquè hi va haver una de les decisions que vam prendre importants, i penso que també va ser una de les claus de l'èxit, va ser, doncs, no sé, cap a principis del 2000, eliminar tots els distribuïdors que teníem i cobrir delegacions. Obrir amb gent pròpia, que es desplaçava, que passava 2 anys doncs, a Madrid, en un cas, a Andalusia, en un altre, i obrir delegacions pròpies funcionant de la mateixa manera des del punt de vista de l'organització comercial que estem funcionant a Vilafranca. Això et suposa un creixement lent, perquè és un creixement lent, però és un creixement molt més segur, en el sentit de que la filosofia d'empresa, la filosofia de la transmissió de valors que tu fas als clients és molt més directa i és molt més veraç que no pas quan és a través d'un distribuïdor. Actualment estem en moltes províncies d'Espanya amb delegacions pròpies i després tenim una joint venture a Anglaterra, estem a Anglaterra amb una gent, estem a Hong Kong amb una altra gent. Aquests no els comptem com a treballadors directes, sinó que és una empresa que està formada allà entre nosaltres i uns socis d'allà. I després, com a venda, doncs, sí, venem a distribuïdors, en aquest cas sí, de molts altres països. Xina, a l'Orient Mitjà... Aquí la meva germana està fent una labor d'internacionalització molt bèstia, es fot un far de viatjar, de tombar i de moment i de llaurar. Els resultats estan arribant ara. Aquesta setmana passada estàvem a Suècia en una fira. Clar, són coses que si això m'ho preguntes fa 5 anys hagués dit que estàvem somiant. Però bueno, aquest és el camí.
Ara heu començat a tirar endavant un projecte que hem pogut veure per la tele i tot, sí, això, les càpsules compostables, perdó. En què consisteix la iniciativa aquesta?
Bueno, la iniciativa és... Nosaltres càpsules ja en fem, ja en fèiem, de fet.
Sí.
I fèiem càpsula la nostra, que nosaltres vam dissenyar d'alguna manera, i després fèiem la compatible amb Nespresso. I una de les coses que teníem ganes de fer era que aquesta compatible amb Nespresso fos una càpsula compostable. Si som sincers, el prendre cafè amb càpsula és una cosa que és nou, que aparentment és molt còmode i realment és una manera d'aprendre cafè a casa ideal, perquè és net, no fas un cafè molt correcte, amb molta crema, etc, que és, al final és el que la gent vol a casa seva, però ecològicament és un desastre, perquè són milions i milions de càpsules cada dia d'alumini que se'n van a la brossa i amb difícil reciclatge. I aquí la idea va ser que tota la càpsula, des de la tapa fins a el que és el material, fos compostable. D'aquesta manera, tu la tires a la brossa orgànica i en condicions de compostabilitat, vol dir amb una planta de reciclatge orgànic, en 12 setmanes no queda res. Això, a veure, és un avanç important. I suposo molt, que molt. La indústria acabarà anant tothom per aquí, perquè l'altre és que no té massa sentit.
I tant. I jo crec que potser aquesta és una altra manera de diferenciar-vos. Creus que cada cop és més difícil trobar aquest element diferenciador amb la competència?
Sí, però bueno, això sí, això és el que, però amb això és el que disfrutem.
Clar, no, i perquè tant, si no, no tindria emoció.
Aquí és on hi ha la creativitat, de dir què podem fer ara per sorprendre. I aquesta és una mica la nostra tasca, i és el que amb l'equip, contínuament veient el que hi ha al món, mires uns, mires els altres, i aquesta és una feina divertida des del punt de vista de desenvolupar projectes nous, que molts queden allà, però els que surten són xulos.
Molt. Quines altres iniciatives heu dut a terme per això? Per exemple, per diferenciar-vos? Algun exemple?
Bueno, per exemple, amb el tema, ja seguint amb el tema de la responsabilitat social, ja fa, doncs ara ja farà 15 anys, vam tenir la idea de que en aquell moment començava tot el tema del cafè de comerç just, vol dir cafè que el compres amb un agricultor, amb origen, que està certificat per una certificadora que garantitza una sèrie de coses, i tots tenien el cafè de comerç just com una línia més de cafè. La nostra idea va ser, si anem per aquesta via de cafè, digue-li comerç just, digue-li certificat, tot el cafè que nosaltres comprem ha d'acabar sent certificat, en el sentit de que hem de convèncer els nostres clients de que aquest és el millor cafè i de que, a més, després ells ho han de transmetre perquè el consumidor final, a l'hora de triar un lloc on anar a prendre cafè, pues, vagi a un lloc on hi hagi cafè certificat. Avui estem al quasi el 80% de les compres de cafè certificat de totes. I això, amb això som primers a Espanya, a el que és hostaleria, segur. Aquesta va ser una de les primeres iniciatives en el sentit de la responsabilitat social. Després te'n podia fer una llista, però ara potser tampoc tindríem massa temps.
No. Doncs, relacionat amb això de la responsabilitat social, quins creus que són els valors de l'empresa? O els valors que potser... No, mira, millor. Els valors que creus que et defineix a tu com a persona emprenedora?
Bueno,
pregunta difícil.
Aquesta és pregunta...
Potser una mica personal.
No, jo m'identifico molt amb els valors de l'empresa, perquè en el fons sí estan posats com a valors. A veure, jo dels que pensava quan estudiava que això dels valors i era com una mica una pantomima, que dius, bueno, ja s'han de tenir uns valors, s'ha de tenir una missió i s'ha de tenir... Realment, hi va haver un dia que vam estar donant toms i vam definir tres valors. Un és la innovació, hem de ser innovadors. L'altre és l'orientació al client, aquest és un valor que suposo que la majoria d'empreses tenen. I el tercer, la responsabilitat social. I això, després, com s'aplica? Que aquesta és una pregunta que moltes vegades amb xerrades així de responsabilitat social especialment et fan, no? De dir, com s'aplica? Si tu pots dir, sí, jo tinc aquests valors, però a la realitat com ho apliques? I hi ha una manera molt senzilla que nosaltres ho fem i és el que a poc et condueix a l'empresa a comportar-te amb aquests tres valors. I és, quan tu prens una decisió, sigui del que sigui, de tant de comprar una màquina com de crear un nou producte, com de qualsevol cosa, després de prendre la decisió, o just en el moment abans, per dir-ho així, t'has de fer tres preguntes. Puc ser més innovador? Puc orientar-me més al client amb el que estic decidint? O puc ser més responsable? Perquè moltes vegades les coses, el resultat és el mateix al final, però segons com ho facis, es pot ser més innovador, es pot ser més responsable, es pot ser més orientat al client, i de vegades no ens orientem a nosaltres mateixos, que això moltes vegades en decisions passa, que dius, no estàs pensant en el client, sinó estàs pensant en tu. Amb això, i responent a aquestes tres preguntes, l'empresa la vas orientant a poc cap a aquests valors, i no només són valors personals, són valors personals compartits amb tota la gent, que això és el més important, perquè al final tot el grup de treballadors i de companys que formem part, hem de compartir aquests valors per anar tots en la mateixa direcció.
I tu creus que aquests valors els heu après al llarg de l'experiència potser de l'empresa, no?
Sí, un dia, doncs el que et deia, un dia ens vam posar, perquè els teníem que definir, I ens va semblar, dintre una llista llarga de coses, pues, que aquests eren tres valors que ens hi sentíem molt identificats tots. I a partir d'aquí, ja fa uns quants anys, a partir d'aquí, sempre ha sigut el tema aquest de fer-te la pregunta i t'ajuda molt a ser més responsable i a ser més innovador i estar pensant en el client. Encara que no ho sembli, és poc a poc vas orientant l'empresa cap aquí i la mentalitat, sobretot, de tots els companys.
I aleshores, seguint amb la mateixa línia, quins creus tu que serien els valors que hauria de tenir tota persona emprenedora? És una pregunta que he fet a la majoria dels entrevistats.
Bueno, primer, la persona emprenedora, a veure, valors n'hi ha molts, i destacar-ne, jo diria que un, ser responsable. Qualsevol persona emprenedora ha de ser responsable i ha de tenir una combinació entre la prudència i la valentia. Un emprenedor, per definició, ha de ser valent. No hi ha gent que et frena molt perquè sempre veu pegues de tot arreu, amb el qual tu has de ser valent, però al mateix temps has de ser reflexiu. Hem de ser conscients que moltes de les noves iniciatives es queden al camí. Llavors, s'han de fer bé les coses, s'han de fer bé els números i sobretot, el que et deia, de ser responsable. Responsable amb tu mateix i responsable amb els altres, perquè les aventures són xules quan tenen un seguiment. Si no, el problema és que acabes de vegades pitjor de com havies començat. Yeah. Amb la qual cosa, així a sopetón, et diria valent i no frenar-te, però a partir de tenir les coses molt ben rumiades, no de qualsevol manera.
Molt bé. Emprenedors i educació, com ja ho diu el nom, també parlem d'educació i no només d'emprenedoria. Així que m'agradaria preguntar-te si tu personalment creus que l'educació dins l'aula, és a dir, l'educació formal, ajuda que els joves acabin sent persones emprenedores o són altres factors que fan que realment puguin ser emprenedors?
Jo crec que l'educació tal com està enfocada, l'educació formal, com dius tu, no ajuda massa. Per què? Perquè crec que ha de ser alguna cosa més pràctic. A mi em preocupa, nosaltres fem moltes visites a fàbrica i gent de l'ESO, ens baixen a veure allà, i el que intentem és fer un dia una classe d'empresa o de l'assignatura, ara es diu empresa, abans hi ha una assignatura que es deia emprenedoria segon d'ESO, no sé si encara hi és,
sí,
o no hi és.
Encara hi és, encara hi és.
I intentàvem el que era fer una classe allà. I n'hem fet moltes. I la sorpresa, moltes vegades, ja no només amb gent de segon d'ESO, sinó de vegades amb gent de primer de facultat, que venen els de l'escola d'hostaleria o els de... que no han estat mai en una empresa. I la dinàmica del dia a dia d'una empresa no la viuen, no l'han vista.
Clar.
I llavors se sorprenen de que... I al final, les coses, des d'un punt de vista teòric, se't fan feixugues i de vegades se't fan un rotllo quan te les expliquen. I en canvi, des d'un punt de vista pràctic, li trobes la coherència. Per exemple, una de les classes que fem és entendre que és un organigrama. Els hi dibuixem l'organigrama nostre, que és un organigrama ni senzill ni complicat, és com el de majoria d'empreses, i el que els hi diem amb els alumnes és ara tot això que vosaltres esteu veient, digueu un dels quadrets on hi ha una tasca i us vindrà la persona. Cada persona és cada tasca és una persona i cada persona és una tasca. De vegades una persona són diverses tasques, perquè fem una mica de tot. Però el fet d'entendre pràcticament com funciona un organigrama fa que les coses siguin molt lògiques, més que tenir que estudiar de memòria, sinó busques molt més la lògica.
Clar, que ells que puguin veure i que puguin...
I això de vegades dintre les aules costa.
Totalment.
El caràcter emprenedor, jo crec que hi ha persones més llançades i persones menys llançades. I al final, una persona ha de ser feliç. I hi ha una cosa molt teva d'emprenedoria que també... M'agrada dir, no necessàriament una persona emprenedora ha de ser una persona que crea una empresa.
No.
Sinó que a la fàbrica, moltes vegades en parlem, cadascú ha de ser emprenedor al seu lloc de treball. Per què? Perquè sempre es pot millorar i sempre es poden canviar coses i al final el que cadascú ha de buscar és en el seu lloc ser el millor. Perquè és el que millor coneix, el que més innova, el que més crea i el que més millora aquell lloc i al final pot tenir més rendiment. Això ser un emprenedor, no necessàriament el que crea una empresa doncs a partir d'una inversió o de, bueno, el que entenem en general per emprenedoria.
Totalment d'acord.
Sí?
Sí, Dan.
Me n'alegro.
Llavors, ja per acabar, que se'ns està acabant una mica el temps, quin consell donaries tu als joves per exemple, del vídeo d'abans?
Bueno, jo consells no m'agrada donar-ne perquè no em considero ningú per donar consells. El que sí que, el que et deia abans, si un té una idea que hi té una il·lusió, perquè al final són il·lusions, que s'ho miri bé, que compti bé i que no es freni per res. Si ho té ben comptat i els números i que s'assessori, que pregunti a algú que potser tingui una mica més d'experiència si s'està equivocant amb algú, i que si ell té l'il·lusió d'allò, ser emprenedor vol dir tirar idees de vegades disruptives, no? Que es diu que són diferents, que es tiri endavant, que no passa res, que d'aquí se surt, i de vegades si caus en una cosa t'aixeques després i en fas una altra, que no passa res.
Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies, Ramon.
Molt bé, Alba, gràcies a tu.
Ens veiem aviat. Amb la cançó de Joan Rovira Canvia, avui us portem una recomanació d'un programa d'ensenyament d'emprenedoria perquè els joves de secundària fomentin la seva creativitat i trobin possibles idees de negoci. Aquest és un programa ofert des de la Caixa, anomenat Kit Cash. Si jo canvio, el món canviarà. Aquelles coses que ja han canviat, aquelles que mai canviaran, aquelles que ara puc canviar. És manté l'amor que tinc per tu. Això no canvia, oh madona mia. És manté la màgia dels teus ulls. Dir-te que t'estimo, amore mio. Yeah! Canvia el menjar i el teu paladar. Fauna, el cel i el mar, canvia l'horari i el calendari, la forma de comunicar. Canvia la sort, la feina, el salari, canvia el meu poble, canvia el meu barri. Noves tendències, les tribus urbanes, els canvis d'humor que tenim de vegades. Yeah.
Abans d'acomiadar-nos d'aquest cinquè programa, recordem què hem fet el programa d'avui d'Emprenedors i Educació. Hem començat els passadissos dels instituts de Vilafranca amb les respostes d'algun dels seus alumnes de batxillerat. També hem entrevistat el Ramon Novell de Cafès Novell i finalment hem recomanat la iniciativa del Kit Caixa. Us deixem amb la cançó Sirenes de Taburete. Moltes gràcies per seguir-nos i fins la setmana que ve.
Despacio, nunca aprendí a frenar, ni a volar más alto, no pasé de tu portal. Vestías de luto, cuando bailas frenesí. Esto no ha acabado, no ha llegado. Se han olvidado a qué huele la luz. más cómo bailan, cómo cantan. Se han olvidado a qué huele la luna. El día es claro, has salido solo. Te han entrado ganas de bebértelo todo. Crees que cuando bailas no se esconde el miedo. Y sobre su cuello flotan los pañuelos. Solo hace falta que demos la vuelta, recapitulemos, paguemos a medias. Mi sobredosis siempre serán tus piernas, que beben del metal que hay en tus venas. Y en las cantinas cómo bailan, cómo cantan, se han olvidado a qué huele la luna. Y en las cantinas cómo ríen, cómo bailan, se han olvidado a qué huele la luna. El día es raro, ni te echo de menos. Podría tocarle a cualquiera 10 boleros. Todo se acaba, dijiste mirando. No pasa nada, nos vamos de aquí. A casa de dron, a casa de dron, a casa de dron. Nos vamos a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron. Nos vamos a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron. Nos vamos a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron. Nos vamos a casa.